Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Avui us saludem des de l'Escola Montseny de Barcelona, que té un projecte educatiu molt singular, un projecte que de seguida coneixerem, però abans jo vull conèixer els alumnes i les alumnes d'aquesta escola que són aquí avui i que ens estan veient mentre fem el programa. Què tal? Aplaudiu ben fort, que se senti que esteu aquí. A veure, més enllà dels aplaudiments, com esteu?
Bé!
Bé, molt bé, me n'alegro moltíssim. Evidentment, vosaltres esteu sentint això diumenge, però nosaltres som avui un dimarts gravant aquest programa des de l'Escola Montseny de Barcelona. Per què? Perquè avui volem parlar d'escoles innovadores, de per què és important que el món de l'educació avanci encara més en la digitalització, a fer servir bé la tecnologia perquè els nens i les nenes, les noies i els nois rebin una educació de qualitat que els formi com a persones, els ensenyi a pensar i a créixer en un món que és molt diferent de quan nosaltres, i quan dic nosaltres vol dir els adults, anàvem a l'escola. Ja sabeu que quan comencem el programa us proposo els motius que fan d'aquell Revolució un programa únic i que val la pena d'escoltar, i avui tenim un motiu només, però és un motiu molt important, parlar de què és la innovació educativa i de per què és fonamental per futur de les nostres criatures. I per fer-ho, parlarem amb mestres, experts en educació i també amb els alumnes. Participareu, vosaltres també? Sí? Mira, ja estan aixecant la mà per allà, eh? No, no, què hem quedat? Heu de parlar, parleu, no feu així. Sí, sí!
Sí!
M'encanta. Avui, com dèiem, sortint de l'estudi, hem vingut a una escola. I què s'hi fa a una escola? Doncs aprendre, sobretot, però més coses, segurament. I això és el que volem fer avui, aprendre i molt. Tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta #RevolucióCatRadio, a Twitter o a Instagram. O sigui que comencem a aprendre i comencem a revolucionar-nos! Quan passa l'aire, com els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge. Doncs abans de començar, tinc moltes persones a la taula. Els entrevistarem un per un, però com que estan tots asseguts, els saludaré ara mateix. Tenim d'entrada la Núria Mora, que és secretària de Transformació Educativa de la Generalitat. Molt bon dia, bona nit. Bueno, depèn de quan estigueu sentint això.
Bona nit.
Bona nit, què tal, com estàs? També la Mercè Bernès, que és directora de l'escola. Què tal?
Hola, bon dia.
Hola, la Mireia Gómez, que és mestra de l'escola i una de les impulsores de la revolució digital en aquest centre. Què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
I un vell conegut del programa, el David Bueno. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Moltes coses, molta gent per parlar i molts temes a tractar. I comencem amb la Núria Mora, que és, com dèiem, secretària de Transformació Educativa de la Generalitat. I avui volem parlar d'innovació educativa, però, clar, quan parlem d'això, de què estem parlant? Perquè, en principi, l'educació sempre hauria de ser innovativa, no?
De fet, nosaltres parlem de transformació, perquè innovar és fer nou, no? I el que anem fent és fer evolucionar. Però sí, el que fem des del Departament d'Educació i sobretot el que fan els centres educatius és aquesta I+D constant de l'educació. Recullen tots els sabers de molts i molts anys d'un bagatge pedagògic important a Catalunya. Tenim a la Roser Canals, tenim a la Marta Mata, tenim a Rosa Sensat, grans pedagogs i pedagogues en el nostre país que han anat fent aquestes transformacions en la seva època i tenim tot el que hem recollit de la neurociència dels darrers més menys 30 anys. Aquí ens acompanya el David Bueno, que segur que ens ho pot explicar molt millor.
Ho confirmes, David?
Ho confirmo.
Perfecte. Ja està, no participis més de moment.
I per tant, sabem com aprenem els humans. Seria pràcticament negligent no posar-ho al servei de l'aprenentatge. Per tant, quan sentim algú que ens diu és que quan jo era jove fa 30 o 40 anys, estem parlant que hi ha moltes coses que no sabíem. Per tant, ningú entendria que un cirurgià ens estigués operant avui com quan jo era jove, que fa 30 anys. I el que fem des de la innovació, des de la transformació educativa, és recollir tots aquests sabers, tant de la pràctica, del dia a dia en els centres, com des de la investigació, des de la base teòrica, per saber com treballar millor perquè tot l'alumnat pugui aprendre millor i perquè allò que aprèn sigui realment efectiu, eficaç, transferible per la seva vida ara i en el futur.
Clar, que parlaves de noms importants, potents al llarg de la història de la pedagogia i l'educació, Marta Mata, Rosa Sensat, que clar, elles no van pensar en la digitalització, en les xarxes, en totes aquestes potencialitats i possibilitats que fins fa quatre dies no les fèiem servir com a eines a les aules i ara són fonamentals, no? Això és el que determina també una escola innovadora?
Sí, i et faig un apunt amb el que deies. No és que elles no pensessin, és que elles no ho tenien a l'entorn. Una escola és permeable al que passa fora. Per tant, torno una altra vegada, seria molt irresponsable per part del sistema educatiu que la tecnologia estigués present a tot arreu, a tots els àmbits, no? Anar a comprar, el consumir viatges, ningú pràcticament va a una agència de viatges, o quan comprem a través de mitjans digitals, que estigués present a tot arreu i l'escola fos com una bombolleta on no entrés res d'això. Per tant, recollim tot el que passa a l'entorn, però no només ho recollim, sinó que ho transformem des de l'aprenentatge que fan en els centres, des del seu dia a dia, amb les eines que tenen i veient com cada dia els seus alumnes aprenen diferent, van prenent aquestes decisions organitzatives a nivell pedagògic per fer que això que està passant a tot el món, que és una gran revolució, passi sobretot en els centres educatius per acompanyar aquests alumnes a ser doncs, més crítics, a saber utilitzar aquestes eines, a saber què serveix i què no serveix.
Tot això després les escoles ho han d'aplicar. Avui estem en una escola que és innovadora. N'hi ha moltes a Catalunya i les que no ho són, per què encara no hi estan posades del tot? Quins problemes hi ha sobre això?
Nosaltres una màxima que tenim sempre és que els canvis els fan les persones, no els fan el que puguem escriure en una normativa, en un decret o posant els mitjans. Els canvis els fan les persones i des de l'equip segurament podran explicar més experiències en això. Tenim un 55% dels centres de tot Catalunya que des del 2017 ja han anat fent projectes d'innovació. Vol dir que la resta no ho fan? No. Vol dir que la resta no s'han vinculat amb un gran projecte. Segur que tenen mestres, segur que tenen professorat, famílies que mobilitzen molt, però que no s'han vinculat encara amb un projecte o no volen fer-ho pel motiu que sigui i sí que van fent canvis. Per tant, anem avançant tot el sistema junt, uns dintre d'un marc de programa, de projecte, de projecte de transformació i d'altres ho estan fent segur perquè el fora l'escola ens impera el dintre, però no ho fan en aquest marc. Per tant, les dades que tenim nosaltres és això, 55% de persones, de centres que s'han format. Hem iniciat una revolució en la formació, que és tot aquest acompanyament en el tema digital amb els mentors digitals. Tenim 200 mentors, persones que fan una mentoria a Catalunya, que acompanyen aquests centres des de ser persones que viuen en un centre. Per tant, no des de la teoria, sinó des de la seva pràctica del cada dia, surten una part de la jornada i formen altres centres. I, per tant, tot allò que han aplicat en el seu centre, tot allò que han necessitat saber i aprendre de com organitzar el claustre, els materials, de com penjar-los, de com treballar amb l'accés a les xarxes, a les aplicacions, quines aplicacions funcionen més o menys per aprendre, doncs això ho expliquen en altres claustres. Per tant, és des de la seva experiència.
Clar, no estem parlant només de fer servir la tecnologia dins de les aules, sinó de fer-la servir adequadament i no només la tecnologia. És a dir, la innovació passa per ampliar els conceptes de la pedagogia en general, no? Amb el que sabem, parlaves de la neurociència, que també ens ajuda moltíssim, però amb l'experiència que tenim al llarg dels anys, de molts anys d'educació, no?
De fet, el que ens diu la neurociència és que l'aprenentatge, quan més personalitzat millor, quan més experiencial, experimental millor, quan més contextualitzat millor, en aquest cas, la digitalització, els ordinadors, les tablets, els dispositius que puguem tenir de robòtica, el que fan és donar-nos una excusa, un context d'aprenentatge. Ens donen l'oportunitat, al mateix temps, d'aprendre de l'eina, però d'aprendre a través de l'eina. I, per tant, aquest escenari és perfecte per aprendre. Un centre educatiu és perfecte. Les famílies, qui més qui menys, té dispositius, però no tothom està en disposició, no tothom sap com acompanyar els seus fills, les seves filles en això. Per tant, que l'escola entomi com a repte, com a projecte, com ho ha fet l'Escola Montseny, que entomi l'aprenentatge de la digitalització, vol dir que es pregunten, tenim una eina i per què la fem servir? No és un tenim una eina i anem a aprendre només de l'eina. També hi ha una part que és acompanyar les famílies, segurament. Hi ha programes per acompanyament a famílies perquè passem d'aquells deures, no?, que venien amb una carpeta amb paper físic i que el pare o la mare donaven suport a fer, a un altre format, que és un format doncs, amb Moodle, amb Classroom, amb la plataforma en què es treballi, amb uns reptes que s'han de resoldre. Per tant, tot aquest aprenentatge que la neurociència ens diu contextualitzem, problematitzem situacions, ho trobem d'una manera molt fàcil a través de la tecnologia. Però perquè tothom pugui treballar i tothom pugui accedir, doncs, per una banda, cal que tothom tingui dispositius, però cal que qui acompanya aquests alumnes fora del centre també sàpiga acompanyar-los.
Hem estat parlant sovint al programa El Revolució del tema metavers, per exemple, que seria una de les coses que podrien entrar a dins d'un projecte educatiu d'una escola de cara a un futur immediat, o no? No ho sé.
Sí,
o no?
Sí.
Clar, això en definitiva vol dir que quan parlem del Partenó, pràcticament estem a dins
tocant,
del Partenó,
sí.
Tocant el Partenó. No? L'aprenentatge és totalment diferent, no?
Absolutament. De fet, avui en dia, treballar aspectes d'història, de geografia, ningú s'ho imaginaria sense aplicacions que ens permeten, no?, anar volant fins pel globus terraqui, arribar, aterrar al carrer, poder passar per dintre. O recentment aquesta APP d'intel·ligència artificial.
El ChatGPT.
El ChatGPT. D'això n'hem de parlar.
Oportunitats i reptes i problemes.
És un repte, és una oportunitat. Bé, aquí segurament també les mestres ens poden acompanyar. Wikipedia és una gran eina, però si aquests alumnes quan entren a Wikipedia fan un copiar-enganxar i ho enganxen en un text...
Però vosaltres no ho feu, això, eh, que no?
Ah, val.
Perquè ja els hi han explicat, no?, com s'accedeix a la informació, com es cerca, com es selecciona... Per tant, és... Part de la funció és, tenim totes aquestes eines, però com fem perquè funcionin i perquè generin aprenentatge? El ChatGPT generarà aprenentatge, perquè si li preguntem quin és el paper de la dona a l'edat mitjana, doncs potser el que han de fer els nostres alumnes no és fer-nos creure que aquell text és seu, sinó que és fer-nos veure que amb tot allò que saben de l'edat mitjana han estat capaços de donar-se en quins errors l'aplicació no ha arribat o no ha pogut. Per tant, necessiten el coneixement, però necessiten aplicar-lo. I estem ensenyant a ser crítics al mateix temps que estem utilitzant.
Parlem també molt al programa de les assignatures, de les matèries STEM, no? Ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, no? Que també s'està... Em recordo una mica el trivium o el quadrivium de l'època llatina i tal, no? Són assignatures que són fonamentals, no?
De fet, no podríem entendre un entorn educatiu sense totes aquests sabers, és a dir, sense la ciència, sense la tecnologia, sense... Per tant, una altra vegada, el que fem és agafar tot això i posar-ho a la disposició de l'aprenentatge. Tenim una situació a Catalunya i a la resta del món que és que tenim un abandonament prematur d'aquesta vocació STEM en les nenes, sobretot. Per tant, en totes les nenes que esteu aquí, creure-us que vosaltres podeu ser... tecnòlogues, científiques, investigadores, podeu dir el que vulgueu, perquè moltes vegades, massa vegades, ens han acompanyat socialment a dir que els nens farien una cosa i les nenes una altra, no? Els nens són bombers, les nenes són mestres. Això s'ha acabat, estripem això, no torna a passar.
Això no us ho creieu vosaltres, ja, i que no, o sí? No. Hi ha alguna de vosaltres que vulgui ser enginyera, científica, matemàtica? Hi ha algun noi per aquí, per exemple? Mira, aquí, aixequeu la mà, molt bé, aquí, mira, allà hi ha una noia al fons també, nois, hi ha una mica de tot.
Aquí hem vist una mica la paritat de les dades, per això.
Exacte.
PISA el que ens diu és que al voltant dels 8-10 anys...
3-1, ha sortit més 3-1. O menys,
Sí. PISA el que ens diu és que al voltant dels 8-10 anys les nenes abandonen les seves vocacions científiques. Per tant, des de la formació, per tant, des de l'acompanyament dels centres, posant la mirada cap aquí, no només hem de donar les mateixes eines, sinó que hem de fer, diguéssim, una discriminació positiva per potenciar l'accés a tot aquest aprenentatge STEM, aquesta organització, aquesta nova manera d'aprendre, de situar-nos en el món, que el que ha de fer és generar aquesta igualtat i aquesta equitat entre homes i dones, potenciant sobretot el paper de les dones i les nenes en la ciència.
Molta feina per fer, encara, molts reptes, moltes oportunitats i una de les persones que hi ha al capdavant d'això a Catalunya és la Núria Mora, la secretària de Transformació Educativa de la Generalitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. No te'n vagis encara, queda't una estoneta més.
Quedo.
Perquè volem continuar parlant i ho farem ara mateix amb precisament la persona que és la que ens fa d'anfitriona avui aquí a l'Escola Montseny.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Doncs ja tornem a l'escola Montseny en directe fent el programa avui, tot seguit, amb una boníssima companyia. Com esteu? Moltíssimes gràcies. Estem parlant una mica del que us importa a vosaltres, que sembla que no, però és molt important, que és la vostra educació i també el vostre futur, però sobretot que apreneu d'una manera entretinguda, divertida, no? Que no sigui allò de memoritzar i ja està. I per això la digitalització té un paper important. Com deia abans, volem saludar avui la nostra anfitriona, la Mercè Bernès, que és directora de l'Escola Montseny. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Molt bé, aquests alumnes, eh?
I tant.
De moment, no?
Nosaltres estem encantades.
Això és important, també, que un pugui estar orgullós dels seus i les seves alumnes.
Moltíssim, no? I són un gran suport sempre que fem aquests actes, que estiguin aquí amb nosaltres.
Quan fa que ets directora del centre de l'escola?
Directora des del curs passat, però fa 9 cursos que estic aquí a l'escola com a mestra.
Te'l coneixes bé, has viscut tot el canvi.
Sí, he viscut tota la transformació educativa.
Ens diuen que sou una de les escoles més innovadores de Catalunya. D'entrada, què significa això?
Bé, una de les més no ho sé, però sí que és veritat que hem estat immerses en un procés de transformació en els darrers anys i això ens ha fet planificar molts moments de reflexió, de presa d'acords conjunts per voler doncs, millorar aquest projecte educatiu de manera que els nostres alumnes aprenguin amb benestar, tant físic com psíquic. I això doncs, ens ha portat a singularitzar l'escola. A copsar aquesta fortalesa que tenim, amb aquest entorn que tenim, que és el bosc del Parc Güell i el bosc de Turull, i fer d'això la nostra singularitat, conjuntament doncs, amb l'encaix de les STEAM.
Per exemple, el tema del projecte Natura, que té molt a veure amb això que m'estàs explicant ara mateix, no? L'STEM i el projecte Natura, que serien una mica els eixos del projecte educatiu. Comencem pel projecte Natura. Què és?
Aviam, el projecte Natura en el que consisteix és que el nostre alumnat pugui fer classes a l'exterior. I això ho fan de forma sistemàtica, setmanalment, els infants des d'infantil 3 fins a 6è tenen unes sessions dins del seu horari en què les classes les fan a l'exterior. Depenent de l'edat, doncs s'utilitza una metodologia o una altra. Els d'infantil, per exemple, a l'exterior fan descoberta lliure, mentre que els de primària fan projectes STEAM. I també fan tallers aquí dins de l'escola, però que també s'enfoquen en les disciplines STEAM.
Com neix tot això? Perquè tinc la sensació que el projecte que hi havia abans atraia poc a les famílies que hi havia a la zona, no?
Sí.
I ve una mica de la necessitat d'atraure gent.
Ve de la necessitat de supervivència de l'escola. És cert, honestament és així. És a dir, aquesta escola era una escola que estava a punt de ser tancada i no es podia permetre perquè és una escola preciosa amb un entorn de bosc fantàstic i s'havien d'aprofitar tots els recursos que hi havia al nostre voltant per poder fer classe i per poder aportar amb els infants aquest benestar emocional i físic que tenen quan surten a la natura. Llavors, doncs, bé, sí, se li va haver de donar la volta al projecte educatiu de centre per poder donar continuïtat al centre.
Us agrada sortir fora de l'aula?
Sí!
Allà n'hi ha hagut un, però estadísticament està bé. El 99,9% han dit
estan
que sí.
Encantats de sortir a la natura.
No? Quins avantatges els ofereix això, per exemple?
Home, ja d'entrada, tenir el bosc com a aula és un benefici a tots els nivells. És a dir, a part de tota la integració sensorial que després repercuteix amb l'atenció a dins de l'aula, amb tot el desenvolupament motriu, el desenvolupament de l'oralitat, penseu que hi ha infants, sobretot a infantil és molt significatiu, hi ha infants que quan quan surten a la natura s'expressen amb moltíssima espontaneïtat, cosa que dins de l'aula moltes vegades no els hi sents la veu. I això és molt curiós, no? Després, beneficis, bé, doncs, tenir tots els recursos naturals que abans consultàvem un llibre de text, tenir-los al nostre abast de forma vivencial a fora, no? Poder observar molts fenòmens naturals en primera persona, doncs ja és un benefici molt significatiu.
Mira, aprofito això per fer intervenir el David un segon, tot i que parlarem amb ell després, però clar, no és el mateix parlar, no ho sé, d'una fulla caduca en un llibre que tenir-la a la mà mentre en parles, no?
No hi té res a veure, no hi té res a veure.
Des del punt de vista neurocientífic, des del punt de vista del cervell, no?
Sí, sí, té a veure amb la pròpia sensorialitat de tot el cos. Vull dir, aprenem a través dels sentits, amb el llibre tenim la vista, res més. Al moment en què estem a fora tenim el tacte, podem tocar la fulla, tenim la oïda, sentim el vent, notem la calor o el fred, segons l'època de l'any. Tenim molts més sentits implicats en aquell mateix aprenentatge i el cervell ho grava millor.
Ho esteu fent molt bé, des del seu punt de vista.
Gràcies.
Parla'm una mica també de l'STEM, perquè, clar, estem parlant molt d'innovació i sovint pensem en la innovació en termes de pantalles, digitalització i tal, però, per exemple, el projecte Natura no és això. És totalment diferent, no? Quan parlem de potenciar l'STEM, que ara abans en parlàvem, no? Sobretot en les alumnes, no? Aquí també teniu un projecte per potenciar tot això, no?
Els projectes de treball que es fan a l'exterior són projectes d'STEM perquè tenen aquest protagonisme de les àrees científico-tecnològiques i el que es fa és introduir el mètode científic a través d'un projecte de treball que comença doncs, amb una pregunta investigable, una pregunta doncs, que ens interessa perquè pot ser una qüestió que nosaltres ens preguntem del que està passant al nostre voltant, un problema real. I nosaltres, les mestres, també acompanyem els alumnes al plantejament d'aquesta pregunta investigable. Després, a partir d'aquí, l'alumnat genera unes hipòtesis i d'allà seleccionem quines són investigables i quines no. A partir d'aquí, doncs, es plantegen experimentacions, recollides de dades i tota una sèrie, doncs, fins i tot, de disseny de prototips per resoldre la pregunta inicial. Llavors, és aquesta manera en què la mirada STEAM encaixa dins dels nostres projectes que tenen doncs, sessions a l'exterior i també a l'interior de l'escola. Depenent de les necessitats de l'activitat.
Escolta, com que tenim molt poc temps i hi ha molts temes per tractar, si jo fos un pare que vingués avui a l'escola i digués, escolta, per què t'he portat la meva criatura en aquesta escola que m'han dit que està molt bé? Què em vendries? Què em diries? Exàmens, pantalles, la natura del que hi hem parlat, però el que no hem dit encara, per resumir, seria què, per convèncer-me?
Mira, som una escola molt familiar. No és només perquè siguem una escola petita, sinó perquè tenim bons vincles entre nosaltres, tant amb les famílies com les mestres amb l'alumnat. A més, aquest projecte és una singularitat que no es dona a moltes escoles públiques de Barcelona. Per tant, pensem que sí que tenim un valor afegit en aquest sentit. A més, doncs bé, el nostre alumnat infantil també treballen a partir d'ambients, a partir de racons, metodologies que considerem inclusives perquè cada infant pugui avançar a partir de les seves fortaleses. I a més, doncs a primària també metodologies actives on l'infant és el protagonista del seu propi aprenentatge. Per tant, jo crec que amb aquests arguments no sé si et convenceria.
Bastant. Bastant. I exàmens, tot això funciona igual? Feu exàmens igual que en una escola convencional?
Exàmens llibres. Com nosaltres els recordem quan eren petits, no. Es fan algunes petites proves de síntesi quan ja estan a cicle superior, però ells les viuen com una tasca més perquè les mestres acabin de tenir alguna dada més a l'hora d'avaluar, però l'avaluació que té més importància és l'avaluació formativa, la que es fa a través del procés d'aprenentatge, on l'alumnat doncs, pot anar amb l'ajuda de la mestra adonant-se d'allò que li queda per aprendre. No? I llavors, bueno... No fem els exàmens que fèiem quan nosaltres érem petits, és diferent.
Ho agraeixo molt, ara sí que me l'has venut millor a l'escola, encara millor, no? Clar, perquè tenim, o hem tingut durant molts anys, una escola molt, molt resultadista, no? Molt concentrada en els objectius, no? Treus aquesta nota, per tant, això diu coses de tu. Tot això està canviant, tot això és totalment diferent ara. Ara el procés és el que és important, no?
Sí, ara posem molt d'èmfasi en el procés d'aprenentatge i en què tots els infants se sentin capaços d'afrontar allò que els hi plantegem. Sobretot, això és el més important, no? Que aprenguin doncs, a través de la creativitat, de la investigació i de la motivació.
Un aplaudiment per la vostra directora, sisplau, per la Mercè Bernès. I ara parlarem també, fem una petitíssima pausa i parlarem amb la Mireia Gómez, que és coordinadora digital de l'escola. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Doncs ja hi tornem des de l'Escola Montseny. Avui, programa especial del Revolució 4.0. No només parlem d'un tema, sinó que ens immergim, ens submergim en aquest tema per parlar-ne. I com dèiem, ara mateix la Mireia Gómez, que és coordinadora digital de l'escola on som avui, l'Escola Montseny. Tu vas ser una de les impulsores d'aquesta revolució a la part digital, no?, de l'escola especialment. Jo no sé si en el seu moment va ser molt complicat.
Bé, nosaltres... La nostra revolució va ser deixar d'utilitzar les eines de Google per tenir un programa propi on utilitzàvem eines de programari lliure o que fossin auditables, perquè hi havia una inquietud per part de les famílies on hi havia un malestar envers a com vulnerava una multinacional els drets dels infants. Aleshores, les mestres vam fer una reflexió i ens vam reunir amb la Simona Levy, que ens va oferir formar part d'un pla pilot en el qual poguéssim ajuntar tots aquests programes en un mateix entorn i formar part d'aquest pilot volia dir que, que havíem de posar en pràctica el programa, veure els errors, fer un feedback, veure quines eren les necessitats que teníem des d'una escola, perquè al final doncs, aquestes multinacionals ho fan molt bé i doncs, partíem d'un pressupost molt més baix i és més precari, no?, l'entorn, però mica en mica l'hem anat millorant i ja portem 2 cursos i pico amb això.
Al 100% ja, directament. Suposo que, clar, hi ha molts oients que són pares i mares que deuen estar pensant, perquè això passa moltes vegades, no? Sí, molta tecnologia, molta digitalització, però aquí s'han de prendre coses útils, no? Què els diries?
Que igual que en altres àmbits que hi ha dins del currículum s'aprenen moltes coses útils, que la digitalització, la robòtica, la programació doncs fomenta la creativitat, el treball en equip, els ajuda a conèixer l'entorn en què viuen, que al final no hem d'oblidar de quina societat estem, i tenir aquests coneixements ens ajuda a entendre el nostre entorn, que al final el que plantegem dins del nostre procés d'aprenentatge són uns problemes a resoldre, és un escape room, no? En el qual fomenta que puguin posar a activar les diferents habilitats de cada alumne per trobar una solució utilitzant el pensament crític, treballant en equip i de forma col·laborativa. També ho fan a través de les emocions, no? Considerem que l'aprenentatge ha de ser viu i dinàmic.
Has parlat d'un escape room que, en definitiva, és un joc, no? La gamificació també està entrant a l'educació, no?
Bé, nosaltres en aquesta escola el que considerem és que la gamificació el que ofereix és passar unes pantalles i on tu obtens unes recompenses. Nosaltres creiem que la motivació ha de ser intrínseca i que ha de venir del propi joc i no pas d'una recompensa. Igual que diem un joc, diem el propi aprenentatge. Considerem que l'aprenentatge ha de ser basat en aquests jocs on ells poden investigar tot el que ha parlat la Mercè i no tant esperar una recompensa a canvi.
Allò que diem dels resultats, no? De no fixar-se tant en els resultats, sinó en el procés, no? També, que aprendre una mica és això, no?
Sí, i a més som conscients de que aquestes eines existeixen i que no vol dir que en un moment puntual les puguem utilitzar sabent el que ofereixen, però no és la nostra prioritat. I també considerem que potser són eines que són més útils a edats superiors, com a l'ESO.
Abans parlàvem amb la Núria Mora precisament del ChatGPT, per exemple, no? Que és intel·ligència artificial i que també ens proporciona moltes oportunitats, però també alguns problemes, no? Quan entra a dins de l'aula la intel·ligència artificial, perquè, coi, si tu li dius a un programa fes-me una redacció sobre Cervantes o sobre Tirant-lo Blanc, te'l fa, no? Directament. Per tant, és al mateix temps oportunitat, però també dificultat, no? Problema.
Doncs nosaltres hem estat parlant aquest dia sobre aquest tema, perquè és un tema de molta actualitat, i al final, quan nosaltres érem estudiants, en aquell moment existia el Rincón del Vago, que ve a ser un símil, no? Aleshores, nosaltres vam utilitzar aquella eina que podria ser el semblant a la intel·ligència artificial d'ara, no? I hi havia mestres que tenien molta por de que no féssim les redaccions, que les copiéssim, el mateix va passar en Wikipedia, i nosaltres les vam utilitzar com per potser tenir una guia d'una estructura d'un text que ens demanaven i afegir nosaltres la nostra informació, o cadascú va tenir la seva manera d'innovar utilitzant aquella eina que ens oferia internet. Doncs penso que, com va dir la Núria, serà una eina que utilitzarem a mesura que l'anem coneixent més al nostre favor.
Núria, hem parlat amb la directora, estem parlant amb la Mireia. Tot el que estàs sentint, què et fa pensar?
Fa pensar que anem molt bé, que el sistema educatiu català va molt bé. De fet, el que estan explicant no és res més que el que ens diu la neurociència, que suposo que el David després farà èmfasi, que és per aprendre es necessita voler aprendre, es necessita comprometre's, per tant, voler que allò que estàs fent vagi bé, pel que sigui. Abans era per treure una nota i arribar a casa i que els teus pares et diguessin molt bé, no? O et compressin la bicicleta. Ara l'aprenentatge és per poder utilitzar aquelles eines, quan fan servir una aplicació, quan, per exemple, el que dèiem, el ChatGPT o els telèfons mòbils. Hi ha centres que prohibeixen els mòbils. Per què no, en lloc de prohibir-los, els ensenyem a estar utilitzant el mòbil, no només per xatejar, sinó per fer aquesta cerca d'informació? Perquè després, quan van al tren, quan estan a la biblioteca, el que es troben, si agafeu el tren de forma habitual, jo l'agafo cada dia, poquíssima gent llegeix en paper. En canvi, moltíssima gent està treballant, està fent cerques, està xatejant, està mirant el que sigui, però majoritàriament la població va amb mòbil. Per tant, seria molt asíncron que la societat, tothom tingués un mòbil, consumís per un tipus d'aplicació que et porten el producte a casa, viatgés, busqués el seu recorregut, etc, etc, tot a través d'ordinadors i arribessin a l'escola i fos un oasi on res d'això existeix. Perquè la finalitat de l'escola és, sobretot, preparar per aquesta societat. Per tant, com deia la Mireia, abans teníem el Rincón del Vago, ara tenim el chat, després tindrem una altra cosa. No és preparar per allò, no és preparar per l'eina, és donar estratègies perquè quan ara és el chat i després serà aquesta altra cosa, aquests nois i noies puguin dir, això que tinc al davant, què és? És veritat? És fake? És una cosa d'ús habitual? És bo? No és bo? I que se sàpiguen posicionar, perquè avui estan aquí, però demà estaran treballant en algun lloc, estaran investigant, estaran relacionant-se i necessitaran tota aquesta tecnologia. Per tant, és la tecnologia al servei de l'aprenentatge, que és el que han comentat.
Mireia, de cara al futur, perquè clar, quan estem parlant d'innovació vol dir que és un no parar, vull dir, si vols fer una cosa innovadora però t'atures, deixa de ser innovadora, no? El futur de l'Escola Montseny per on passa en aquest sentit?
En tenir clar que la prioritat són els nens i les nenes, que formem part d'una societat i que ens hem d'adaptar, i no ho sé, al final el futur és canviant i l'escola s'adapta. Crec que aquest és el futur de l'escola.
Mireia Gómez, també moltíssimes gràcies. I ara mateix hem estat parlant amb ell dues intervencions, però ara li fem una entrevista com Déu mana perquè volem saber més sobre la importància que tenen les investigacions en neurociència per després aplicar-les a l'escola, perquè en definitiva vosaltres, els i les alumnes, aprengueu d'una manera diferent i millor. I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La creativitat requereix tenir el valor de despendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Doncs, com us deia, avui també ens acompanya el neurocientífic David Bueno, que ja ha vingut moltes altres vegades al Revolució. En sap molt d'educació, de com es forma el cervell de nens i nenes, adolescents, i per tant també té molt clar quina és la millor manera de potenciar-lo i de fer-lo créixer sempre a través del que ens diu, del que ens diu la ciència. Que la ciència és una enorme oportunitat per això, no? Per millorar l'aprenentatge. Si sabem com funcionen determinats mecanismes al cervell, podem aprofitar això per millorar l'aprenentatge, no?
La ciència ens està donant moltíssimes, moltíssimes dades, això que estaves dient, com aprèn el cervell, com es construeix, com tot allò que aprenem i, sobretot, com ho aprenem, també condicionen com es continua construint el cervell. El que passa és que la ciència amb això és neutra. Vull dir, el que ens diu ho podem utilitzar d'una manera o d'una altra. Mm-hmm. I aquí és on hi ha les grans decisions socials, com volem utilitzar aquestes dades que ens dona la ciència. Per exemple, ja fa temps que s'ha demostrat que qualsevol aprenentatge que tingui components emocionals, el cervell l'emmagatzema molt millor que no pas si no té components emocionals. Quines emocions? La por és una emoció.
Clar.
Podem transmetre coneixements a través del temor? Sí que podem, és clar que sí. Però això té unes conseqüències nefastes a mitjà i a llarg termini pel cervell dels nostres alumnes. Si ho fem a través de la sorpresa, l'alegria, la curiositat, la situació és radicalment diferent. Per tant, una mateixa dada científica, depèn de com socialment l'apliquem, estarem generant un ambient educatiu o un altre radicalment oposat.
I per què passa això? És a dir, per què un entorn emocional afavoreix l'aprenentatge? És per un mecanisme del cervell concret, no?
Sí, sí, sí. No hi podem fer res nosaltres. És així, bàsicament. Les emocions són reaccions, són patrons de conducta automatitzats que es posen en marxa davant d'una situació que requereix una resposta urgent. Qualsevol resposta reflexiva sempre és més lenta. I davant d'una urgència, i per tant una urgència vol dir que potser ens hi va la supervivència, aquest és el paper de les emocions de totes, des de l'alegria a la por, la sorpresa al fàstic o a la ira. Totes són importants perquè totes estan vinculades a la supervivència. Què passa? Qualsevol aprenentatge que tingui un component emocional, el cervell l'interpreta com, si té emocions, és que això és molt important, ja cal que ho guardi bé, per si un cas em torna a fer falta.
Mm-hmm. Hem estat parlant amb la Núria, amb la Mercè, amb la Mireia, de tot el que es fa a l'escola, de com ha de ser aquesta educació més innovadora. No sé si, en general, hi estàs d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara.
Estic totalment d'acord, tant amb els aspectes més de natura. La natura forma part de la nostra biologia. A veure, ara vivim en ciutats, en pobles, vivim en una societat industrial digitalitzada, però com a espècie som encara molt paleolítics. Vull dir, ens vam formar a la natura i el cervell busca natura. Per tant, el contacte amb la natura estimula tots els processos cognitius del nostre cervell, simplement perquè és com s'ha format evolutivament parlant. Tota la part digital que estàvem comentant. Llavors, és crucial és que l'escola ha de ser un reflex de la societat perquè al mateix temps ha de condicionar com serà la societat del futur. Per tant, hi ha d'haver aquesta digitalització, però sempre responsable, segons com vulguem que nosaltres que siguin aquests nens i nenes en el futur des del punt de vista digital. És digitalització perquè sí, o és amb una utilització que faci que els aprenentatges siguin més eficients, però sense perdre de vista tots els altres aspectes vinculats amb els aprenentatges? Això són decisions que s'han de prendre i que jo penso que, ja estic d'acord amb el que dèieu, que en general a les escoles de Catalunya estem molt, molt ben posicionats i avançant en la direcció correcta. Que cal avançar més, segur, però és que sempre cal avançar, la vida és avançar. Però jo penso que anem amb la línia correcta.
No és cap secret que hi ha moltes reticències encara entre molts pares i mares, sobretot a partir d'una determinada edat, sobre els beneficis, els avantatges potencials que pot tenir la digitalització, l'ús d'ordinadors, l'ús de tablets, l'ús dels mateixos mòbils, per exemple, a dins de l'educació, no? Molta gent pensa que no haurien de ser-hi, no?
A veure, hi han de ser, com a mínim, a partir de certa edat. Una altra cosa és que discutim si educació infantil han de fer servir tecnologia digital o no. I la meva opinió és que si la fan servir, que sigui el mínim possible. Bàsicament perquè el cervell ha d'aprendre a integrar tots els sentits. I la tecnologia digital només són dos sentits, vista i oïda. Però ha d'aprendre a integrar tacte, olfacte, gust, el moviment. És un altre sentit, la propiocepció. A partir d'aquí, l'important és com es gestiona aquesta tecnologia. Clar, té moltíssimes utilitats, ens permet estar, abans parlàveu, doncs, si fem classes d'història al Partenon i visitar-lo per dins, no cal que sigui a través de realitat virtual, simplement l'Street View et permet desplaçar-te per un carrer i veure com és realment aquell carrer. Clar, això té molts avantatges, però no supleix sortir al carrer.
Clar. És a dir, el tema és, l'eina és important, però el que és més important és el quan la fem servir, com la fem servir, no? I tot plegat. No?
Exacte. És aquesta gestió de les eines que complementen, eixamplen molt el nostre pensament, però no supleixen la presencialitat, el contacte físic, el jugar al pati, el xerrar, el discutir, tots els aspectes que són els que ens fan humans, que és estar amb altres persones.
Els neurocientífics també parlen molt de la importància d'escriure a mà, sobretot en moments determinats del desenvolupament cerebral d'una criatura, no?
És molt important escriure a mà perquè és aquesta part del moviment motor fi que se'n diu. Clar, escriure una lletra, les lletres, quan en saps, ho fan automàticament. Però és molt difícil aprendre'n, eh? Perquè són moviments molt fins, molt controlats i, a més, el nostre cervell no té cap zona especialitzada amb la lectoescriptura. Les nostres cervells són especialitzades amb la vista, amb l'oïda, amb l'empatia, amb la reflexió, amb les emocions, però lectoescriptura no, perquè és un invent molt recent, té 4.000 anys. Per tant, el que ha de fer és reciclar estructures que fa servir per altres coses per poder escriure i per poder llegir allò que escrivim. I és un exercici saníssim, primer, perquè permet treballar tota la part motriu i, segon, la cognitiva, perquè permet fer moltes connexions que d'altra manera no se'ns farien.
Nosaltres, tu i jo que tenim una edat, vam fer una educació molt basada en la memòria, per exemple, no? Vinga, la llista de tots els rius de Catalunya de dalt a baix, no? Això encara té un paper o té un paper molt menys important del que donaven a la nostra època? Quin paper té ara mateix l'aprenentatge memorístic, perquè sí?
Mira, la memòria és important, és un recurs cognitiu i és important i s'ha de treballar, però s'ha de treballar la memòria com a recurs. És igual recordar la llista de rius o la llista, no sé, dels Reis Gots que ens feien aprendre a la nostra època. La memòria, perquè tard o d'hora ens cal tenir uns elements de referència per poder continuar acumulant coneixement i generar coneixement a partir d'aquests punts de referència. I aquí la memòria és important. Però el que ja no és tan important és recordar d'això la llista de tots els rius o de... perquè això ho tenim a internet.
Clar.
És important saber dos o tres rius de referència per quan et situen un riu nou que tu has trobat, saber on està.
Clar, que no estigui a l'aire
desubicat. És un canvi d'orientació de què és la memòria i, a més, a veure, el cervell té una capacitat diària de concentració, d'atenció limitada, les hores dins un centre educatiu són limitades, si ens focalitzem en altres aspectes, hem de també treure una mica de pes els que es feien abans, perquè no ho podem fer tot. No hi ha prou hores al dia, si no acabarem estressats.
David, per acabar, l'altre dia et llegíem un article que parlaves de les xarxes socials i de com alteren el desenvolupament al cervell dels adolescents, no? Aquest és un tema que també, com sempre, ens proporciona, ens dona moltes oportunitats, però també pot generar molts problemes, no? S'ha de trobar un equilibri.
S'ha de trobar un equilibri, i aquí els centres educatius i sobretot les famílies són importants per ensenyar-los a gestionar les xarxes. Aquest és un estudi que es va publicar fa 15 dies justos, on comparaven, seguia fent un seguiment durant 3 anys d'adolescents amb escàners cerebrals d'entre els 13 i els 16 anys i comparaven adolescents que consulten 20 cops o més cada dia les xarxes socials amb aquells que ho consulten només un cop al dia. Que no vol dir mirar i prou, és miren, contesten, interactuen i ja no tornen a mirar més. Hi ha clares diferències en aquests 3 anys en com es connecten algunes zones del cervell, bàsicament les implicades en tota la part de generació i gestió emocional i d'obtenció de recompenses socials. El que no sabem és això com acabarà, com continuarà progressant, perquè hem d'esperar que es facin adults. Però sí que sabem que hi ha algunes diferències entre aquells que dediquen un excés de temps, d'energia, de recursos a les xarxes, en detriment d'altres coses, i aquells que ho tenen molt més sota control.
David Bueno, neurocientífic, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara a mi m'he molt de gust ara mateix baixar d'aquesta taula, que ens hem posat molt seriosos parlant del futur i del present de l'educació, i anar fins al públic. Doncs he baixat fins al públic, per això he trigat una mica, perquè vull conèixer una mica tota la gent que està aquí avui amb nosaltres. Per exemple, hi ha una... Com et dius tu?
Jo em dic Nel.
Com?
Nel.
Nel, escolta, tens aquí mateix aquest llibre, és teu, del David Bueno?
No, és de la meva mare.
Ah, i l'has portat perquè sabies que venia el David?
Sí.
Portes aquí el cervell de l'adolescent, eh? Déu-n'hi-do, eh? No és una lectura per tu encara, no? Però algun dia sí que ho serà, no?
Sí.
Estàs contenta a l'escola?
Sí, jo sí, molt. Sí.
Què és el que t'agrada més?
Pues sortir a la natura i fer projectes i, bueno, això.
A un altre li preguntaré què és el que li agrada menys, de moment. Aquí hi ha hagut molts alumnes que estaven aixecant la mà tota l'estona perquè jo els he demanat una mica de participació. Per exemple, tu, que estàs aixecant el dit ara mateix, com et dius?
Em dic Carmela.
Hola, Carmela, com estàs?
Jo estic bastant bé.
Portes una dessuadora de Stranger Things, no?
És de la meva germana, sol que li va gran.
Què vols dir, que no mires Stranger Things, tu?
Bueno, sí.
Una mica. Escolta, ara et preguntava què és... T'agrada venir a l'escola Montseny, a tu?
Sí, m'agrada bastant. És que m'agrada molt.
Quan parles amb amics i amigues d'altres escoles, t'adones que aquí feu les coses de manera una mica diferent o no t'ho sembla?
Jo, doncs sí, perquè amb el meu cosí aquest cap de setmana he estat amb ell i hem parlat de la seva escola i del que feia diferent de la nostra.
M'agrada molt el teu gorro també, eh? Fa una mica de fred avui.
Una mica.
Que sí. Per allà també hi havia una altra noia que ha estat aixecant el dit molta estona. A veure, aquí. Vaig cap aquí, a veure, vine cap aquí. Com et dius tu?
Eider.
Eider, com estàs?
Bé.
Què volies dir que estàs aixecant el dit? O només volies participar perquè sí?
Sí.
Pensava que tenies alguna pregunta, alguna reflexió sobre el futur de l'educació relacionada amb la digitalització o amb els projectes STEM. Tot això no, eh?
És que jo sol volia participar.
Escolta, ho estava preguntant abans. Tu creus que aquesta és una... Notes que és una escola especial, una mica diferent?
Sí.
I t'agrada que sigui així?
Sí.
Quina és l'assignatura que t'agrada més a tu?
Tallers.
Què feu a tallers?
Fem tres coses diferents. El trimestre passat vam fer ciència, podcast i cultura.
Oh, podcast. A mi m'agrada molt el tema podcast. Jo en faig també de podcast. Una mica de tant en tant. Moltes gràcies.
Adéu.
Exacte, és una bona manera d'acabar. Va, que ens queda un minutet. Hi ha algun mestre o alguna mestra per aquí? A veure. Hola, què tal?
Hola, què tal?
Bé? Estàs bé a l'escola?
Sí, estic molt bé.
També suposo que deu ser un repte, no? Educar, tenint present tot això, perquè el fàcil seria fer el de sempre, no?
Sí, la veritat és que quan vaig arribar aquí, ara ja fa 7 cursos, i em van dir que era una escola natura, al principi impacta, no? I fa una mica... És un repte per a nosaltres, tant per les mestres com per als infants, de fer-ho bé i d'intentar fer tot el que han comentat la Mercè i la Mireia. De combinar o d'intentar aplicar tot el tema de la natura als nostres ensenyaments del dia a dia.
Tu ets mestra de què?
Ara de cinquè, tutora de cinquè.
La tutora. I fas alguna assignatura en concret?
Assignatura... Bueno, mates... De què? Ells diuen de noves tecnologies. Ara estic fent un taller d'escratx.
Què és escratx?
Escratx i microbit.
Què és Scratch i Microbit? Jo haig de venir a aquesta escola més sovint, perquè no sé què és. Per exemple, Microbit, què seria?
Potser et volen contestar...
A veure? Què és Ricard, digue'm.
Scratch és un programa en el que pots accedir des d'una tablet, un mòbil, un ordinador i uns quants llocs més. En Scratch pots crear projectes i pots fer... o uns minijocs, pots fer moltes coses.
Que guai. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, enhorabona, un aplaudiment per vosaltres i ens acomiadem del programa.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem avui aquí aquest programa especial que hem fet des de l'Escola Montseny de Barcelona. Moltíssimes gràcies a les persones que han participat des de la taula. Moltes gràcies, felicitats per la feina que feu, totes quatre, a les mestres i els mestres de l'escola i també a les alumnes i els alumnes. Un aplaudiment per vosaltres, sisplau. Moltíssimes gràcies. Esperem repetir, no de curs, això sí que no, sinó repetir l'experiència perquè avui ens ho hem passat molt bé. Com va dir un poeta fa molts anys, l'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir. Esteu d'acord?
Sí!
Sí, que sí. Gràcies per ajudar-nos a descobrir, sobretot per ajudar a descobrir aquest món que ve, els nens i les nenes, nois i noies, i els oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Massa bé, massa bé. Jo creia que era tard per tornar a estimar. Que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat. Culpo dels meus errors al signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat. Sol dia menjant per buidar el rebost, per tornar-te
sempre trigaven a anar a comprar. Tinc targeta de client habitual, VIP. VIP, VIP. I estic en oferta, tu hauries de pensar. Sóc quilòmetre zero, producte a proximitat. I és que m'he enamorat i encara no sé ni com. En un supermercat que no em paga per dir el nom. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc dos per un i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.